flexibilitzaran les mesures d'aïllament, podran sortir de les habitacions i accedir a les zones comunes de la planta on estan ingressats. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Cap de setmana de celebració, es migjorn gran amb s'ascens a tercera divisió d'es migjorn. La màxima categoria d'esfutbol balear després de l'empat amb el Penya Sant Jordi Divisa i davant del camp de los Nogales ple d'aficionats amb ganes de seguir escrivint amb èxit la història d'es club. També felicitat pels jugadors d'es club bàdminton de Mo, que aquest dissabte s'han proclamat campions de la Lliga Plata i han aconseguit s'ascens a la categoria de primera hora després de dues victòries aconseguides en es pavelló Sínia Costa Vella, un club esportiu amb més de 20 anys d'història, amb una trajectòria impecable aquesta temporada i que per primera vegada en 15 anys aconsegueixen s'ascens. Ara, el club va disputar la final al pavelló de l'Alcàsser. El no poder-ho fer a les seves instal·lacions esportives pròpies estan obsoletes, amb goteres, amb una pista en mal estat, perilloses fins i tot pels jugadors, i fan impossible acollir tornejos com el que s'ha celebrat aquest dissabte. Així que el bàdminton insular s'incorpora a l'èlit, a l'esport d'elit nacional, però sense instal·lacions esportives adequades. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. Ivetra Ràdio, és dilluns 18 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
És el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes, Dia Internacional dels Museus. Pere Gibert, com estàs? Bon dia. T'agrada anar de museus, a tu?
Bon dia, sí, perquè acostumen a ser llocs tranquils, en pau, on aprens coses, a més, i no et pots concentrar, tot i que tenim costum d'anar als de fora, i els de casa no.
Oi, tenim molts bons museus aquí a Menorca. El lema d'enguany és Museus unint un món dividit, un dia fantàstic per gaudir dels museus de Can Nostra. Per exemple, el Museu de Can Saura Ciutadella avui celebra aquest dia tan important amb activitats gratuïtes per a tots els públics. Ho ha fet durant tot el cap de setmana, on s'hi han duit a terme tallers, visites guiades, i avui se celebra jornada de portes obertes amb entrada gratuïta. El 1977, que el 18 de maig ha quedat marcat en el calendari com el Dia dels Museus, els museus de tot el món. L'any passat, 37.000 museus van participar en aquest esdeveniment a uns 158 països. Va, museus més visitats del món, que us imagineu quin és. Axel Camarasa, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal, com va?
Vinga, va, quin és el museu més visitat del món, així?
Algun italià, segur.
Un italià, el Louvre. El Louvre. Guanya la primera posició, sí, la ciutat del Amour, el museu per excel·lència de París. Itàlia també, també. La famosa Galeria dels Uffizi.
A veus,
a Florència.
Florència, la fantàstica Florència. Un espai característic del Renaixement on hi podem veure des d'altars funeraris del segle I abans de Crist a obres tan importants com La Primavera de Botticelli. No ratllaré italià, eh? Me'n vaig cap a Madrid.
Per favor.
El Museu Nacional del Prado a Madrid. Avui també fa portes obertes. Si heu d'agafar l'avió i anar cap a Madrid després del programa,
places.
Que sapigueu que pugueu anar cap a...
No hi ha places,
idò, ja hi anireu un altre dia. Sabeu que fa més de 130 anys el Museu del Prado va patir un fals incendi?
Un fals.
Fals incendi, ho sabíeu?
Un simulacre.
No, no, fals incendi. Resulta que el 1891, un senyor de nom Mariano de Cavia va publicar una crònica que explicava sa desgràcia de l'emblemàtic Museu del Prado. El titular de la portada del diari de l'època liberal deia, en castellà, "La catástrofe de anoche, España está de luto, incendio del Museu de Pinturas". L'autor va descriure a la perfecció l'incendi, una columna de fum que sortia de l'edifici, que era visible des de qualsevol punt de la capital. No era que es va incendiar una de les zones del museu, no. Va ser una pastura de flames. Una de les frases de la crònica deia, per exemple, "Semejaban luminosos residuos del espíritu de Velázquez, Murillo, Rafael, Rubens, Tiziano, Goya". Bé, la notícia va causar furor. Tots els madrilenys que la van llegir van quedar batuts. Molts d'ells fins i tot van sortir al carrer a llegir la notícia. Alguns amb poals d'aigua que se'n van anar a ajudar a les tasques d'extinció del foc. Però una vegada van arribar allà, van descobrir que el museu estava en perfectes condicions, que no hi havia ni rastre d'esfoc. I si haguessin llegit la notícia fins al final, s'haguessin adonat de l'engany. L'autor finalitzava la seva crònica escrivint, llegeixo literal, "Ahí va. En brevísimo extracto la reseña de los tristes sucesos que pueden ocurrir aquí el día menos pensado". I per què va passar tot això? Resulta que aquest fals incendi, que, bueno, més a més es tracta d'una de les primeres fake news acreditades, va ser i va servir aquella crònica per fer una profunda reflexió sobre la preservació del museu. El govern va analitzar l'espai, les costums dels que feien feina. Clar, en aquella època, els treballadors del Prado vivien a la Pinacoteca del Prado. En allà vivien, en allà hi cuinaven i feien servir el foc per cuinar, però no només per cuinar, sinó també per assecar la roba i també si escalfaven, si feia fred. Per tant, en allà on residien els treballadors era on començava aquest incendi fals. El director del museu, en Federico de Madrazo, va prendre mesures alertant el govern que una petita espurna de foc podia significar un gran drama.
És muy peligroso.
I es va procedir, amb aquesta anècdota, a desallotjar els treballadors, a construir un nou edifici especial per ells al costat del museu perquè, bé, una crònica que podia haver salvat de qualque desgràcia en el Museu del Prado. Vos imagineu allà, tots els treballadors fent un
curiós,
foquet i posant...
Curiós, seria impensable avui en dia, no?
Clar, avui en dia impensable, fent allò la carn per menjar i de cop i volta
un
parell de coples de vinet, que en aquella època supos que ja n'hi havia, i apa, Velázquez, adéu-siau. Vinga, va, que la pregunta va de museus estranys i friquis, que no sé ni massa bé com formular-la, però un museu, així, estrany, que us ocut, que ve pel cap, va.
El museu del així, manga, així com a friqui, no?
Del manga com a friqui.
Jo ho associo a...
Bueno, tira més friqui, eh? O sigui, per exemple...
El museu del xiclet.
Del xiclet, mira, podria ser que n'hi hagués qualcun. Què se t'acut de tu, Pere?
Pere, vinga, agilitat, agilitat.
Vinga, vinga.
És que és dilluns, és dilluns.
Dels Peres. Sí, s'assembla la paraula, molt.
S'assembla què?
El museu de les
Peres. La paraula, no té res a veure. Bueno, un Pere en tindria un.
S'assembla Pere.
No, Pere, jo he dit.
Has dit Pere, sí. He donat una pista boníssima, eh? S'assembla la paraula a Pere i en Pere en té un.
I el té gros?
No ho sabem.
Excel.
Tu també en tens un.
I tu?
No, ja l'entenc. Es tracta del Museu Falológico d'Islàndia. O Faloteca Nacional, el museu més fric i estrany famós del món dedicat als penis.
Faloteca Nacional, em sembla absolutament brillant.
És brillant, com a nom és brillant, sí.
Fundat el 1947 a Reykjavik, alberga una col·lecció de més de 300 falos que inclouen des del diminut membre d'un hàmster.
Alberga, és que clar, no podia ser un altre verb. És que no podia ser un altre verb.
No volia dir res, però...
Un diminut membre de hàmster fins al d'un enorme catxalot d'1,70 metres entremig i estan els nostres.
Tirant més cap al hàmster, eh?
I això ja vosaltres sabreu, jo per sort no n'he vist cap de tots els que formeu part del Dia Menorca.
I ara he de presentar els tertulians.
Ara canviem de tema.
Parlant de faloteques nacionals.
Arrencam setmana amb aquestes anècdotes i aquest bon humor. Avui tenim tertúlia, canviarem i abratarem de tema perquè l'actualitat avui la posem aquí damunt de la nostra taula d'anàlisi. Qui ens acompanyarà, Pere?
Els analistes que ens acompanyen avui són els periodistes David Baret i Edurne Ayastui i Humberto Coll, expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Debatrem sobre les eleccions andaluses d'ahir per saber si poden ser simptomàtiques del que pugui passar en pròxims comicis al conjunt de les Balears i a Menorca. I tractarem també altres qüestions d'actualitat a l'illa, com la reforma de la llei de ports.
¿Qué te parece a ti? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, ara justament anem a veure com estan ses coses. Aquest cap de setmana hi han hagut bastantes notícies esportives, ara d'aquí una estona m'ho en contaràs, però també n'hi han hagut d'altres. Per on passa l'actualitat, Axel?
Doncs passa per l'inici de la quarta jornada de vaga als hospitals públics i als centres de salut. Els metges iniciaran avui una nova setmana d'aturades per reivindicar un estatut marc propi diferenciat de la resta de personal sanitari. A les 8:30 del matí, com en anteriors ocasions, s'han concentrat davant les portes de l'Hospital Mateu Orfila. Entre càntics i pancartes han mostrat diverses maletes per visibilitzar la fuga de professionals. Claudio Triay és el delegat del Sindicat Mèdic de Balears.
I els ànims, encara que hi hagi cansanci, perquè això és evident, segueixen molt amunt, no fa falta dir-ho, les concentracions cada dia reuneixen a un important nombre de professionals, perquè creiem que això no pot seguir així. La sanitat té que tenir, ara avui per avui, un revulsiu, perquè si no, els metges, com han fet avui palesa en ses maletes, se'n aniran.
Reclamen diàleg al Ministeri i també que es tinguin en compte les particularitats de la professió mèdica. Entre les seves reivindicacions hi ha que s'acabin les guàrdies de 24 hores.
No, a veure, hi té que haver una reacció. Això no pot seguir així. No pot seguir així per als pacients, no pot seguir així per l'administració i no pot seguir així per nosaltres tampoc. És a dir, és una situació que realment és absurda que se mantinguin aquesta situació, per això.
La vaga, recordem, s'allarga fins divendres i durant tota la setmana hi ha també decretats serveis mínims. A Ciutadella estem pendents de les tres persones ferides després que s'hagi provocat un despreniment d'una cornisa d'un immoble a la Plaça Nova que va deixar tres dones ferides ahir de matí. Aquest element arquitectònic va caure d'un edifici que és una botiga de roba i complements. Va acabar damunt dues taules que tenia al bar del costat on hi havia quatre persones assegudes. Les ferides són dues dones gregues de 37 i 38 anys i una irlandesa de 65. Sentim un dels cambrers de l'establiment, Augusto Isern.
Yo estaba muy cerquita ahí cuando de golpe escucho un ruido y veo como cae todo arriba de las personas. Nunca habíamos ni visto ni escuchado nada de si estaba ese lugar roto ya o si tenía alguna grieta. Después nos pusimos a reparar un poquito en todas las mamposterías y vimos varias grietas de estos edificios. Se ve que son de larga data, ¿no?
L'Ajuntament de Ciutadella afirma que va ser un element decoratiu i que després del succés no es van detectar anomalies a l'interior d'aquest immoble. No detalla encara si havia de passar o no la inspecció tècnica d'edificis. El consistori, això sí, agraeix la ràpida actuació dels cossos de seguretat. Sentim de nou Augusto Isern.
Acudieron, por suerte, rápidamente. Pero bueno, ya estábamos con las personas ahí reteniendo la sangre, poniendo paño, apretando bien para que deje de sangrar.
Les tres dones van ser traslladades a la clínica Joaneda, cap d'elles de gravetat. I ara sí, en plana esportiva, parlem de bàsquet. L'Èstia va perdre per 81-76 a La Corunya contra el Leiman, el segon partit dels quarts de final del play-off d'ascens de la Lliga ACB, i ara està obligat a guanyar els dos pròxims partits de la sèrie aquí a Vintaufa per mirar d'empatar l'eliminatòria i forçar el cinquè definitiu partit. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea també han perdut la final del Premier Pàdel de Buenos Aires. És la cinquena final consecutiva que perden de les sis que han jugat contra la parella formada per Paula José María i Bea González. També és notícia al bàdminton, perquè el Club d'Amó és nou equip de primera OR, la segona categoria nacional, després de la doble victòria aquest cap de setmana a la quarta i definitiva Mànega, celebrada a Maó. L'equip puja com a campió imbatut i recupera la categoria que va perdre el 2011. I en futbol, el Migjorn és nou equip de la tercera federació. L'equip dirigit per Biel Medina va fer bo l'1-2 del partit
partit d'anada i el Sant Jordi no va passar de l'empat a 0 al partit jugat a Los Nogales.
Aquestes són les notícies a les 2:30. En Excel vos les contarà ampliades i també d'altres amb ses que encara està fent feina. Gràcies, companys. Fins aquí una estoneta.
Que vagi bé. Adéu.
Me fugo. Con mi chica yo me fugo. Los he dejado sin un duro. Saldrán de este apuro papá y mamá. Me quiere. Ella me dice que me quiere. Que mi moto ella prefiere. Le gusta mi caballo y mi forma de montar.
¿Te posaremos a tu a platja o no?
Iremos a la costa.
Sí.
Que no hay moros y hay langosta. Recordando cada día.
¿Se tuvo
lo que mi abuela decía? No te olvides la toalla.
Ara.
Cuando vayas a la playa.
Vinga, quin temps trobarem si m'anem a la platja?
A veure, després d'un matí i un migdia assolellats, la predicció indica que durant les pròximes hores poden aparèixer alguns núvols sense descartar algun ruixat puntual al nord de l'illa de cara al capvespre. Les temperatures diurnes tendiran a pujar i s'enfilaran fins als 23 graus, però les nocturnes continuaran baixes i marcaran mínimes de 9 graus. Vent fluix de migjorn i llebeig amb brises costaneres.
Tumbados en la roca, fundidos en un beso, con lingotes de amor. Dice,
les 12:20, pausa i seguim.
Ven a bailar.
Me dice.
Donde pongan a police. Madonna, David Bowie y puto Rude Foie.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Ogni cuca si d'ora di letto e s'accorpa nel magico tempo. Fra la folta ne credo ogni uno, s'abbandoni e folletti con me.
Què és per tu, això?
Això deu ser per mi, suposo,
no? Conta'ns-ho,
perca.
Vam, bon dia, David.
No té res a veure amb el Museu Fàl·lic.
No, ja m'ho imaginava.
Amb la màscara, un balo i màscara. Jo crec que ens ha volgut posar un balo i màscara perquè comencem a escalfar, que s'acosta la 55a temporada d'òpera amb l'estrena de Un baló i màscara. I aquest sembla en Pavarotti.
Bueno, ja no, enhorabona, perquè heu estat els amics de s'òpera a Barcelona amb un premi. Hem vist una fotografia meravellosa,
sí,
la presentació
allà, el fotocoll, menorquina. El fotocoll.
En el Palau de la Música.
No,
ha estat
al Gran Teatre.
Al Teatre del Liceu, ara m'he anat jo d'un lloc on... Ai, sí,
exacte, m'he anat. Jo no hi vaig anar-hi, però m'hauria agradat acompanyar-los. Va ser, bueno, una nit molt maca. Els Premis Òpera 21 són els Premis de la Lírica Espanya, i aquest any, doncs, bueno, era un premi una mica d'unanisme, parlant de tot, perquè era un premi als fundadors d'Òpera 21, no? Vull dir que jo me la guis, jo me la menys, no? Però bueno, per mi completament merescut, i a més, vull dir, al final doncs, vam fer una tasca impressionant de crear-ho, i es va fundar aquí a Maó, i per això hi havia representant de la Fundació del Teatre Principal i després doncs, dels Amics de s'Òpera. Per tant, un bravi.
Ui, tant que sí, enhorabona per aquest reconeixement d'Òpera 21 en el Liceu I aquesta, mira, la fotografia, has vist que guapos tots.
Tota
la representació dels Amics de l'Òpera d'Amor i la Fundació Teatre
Principal. I el govern
balear,
estava tothom.
Sí,
estava tothom.
El Consell, el govern. Fantàstic, fantàstic. Això va ser divendres.
Això va ser divendres, a la nit.
I ara en Jordi Fàbregas, que mos diu, i tu què hi pintes en tot això? Ho ha preguntat a Xines, eh?
Jo vaig fer la foto. No, no,
ell,
no.
Ell és molt important, aquí en David Barret.
No, jo estic a la Junta, estic a la... Ajudo.
Ajuda.
Gràcies, amor, és una cosa maca.
I home,
això,
sí,
això és un luxe.
Feina, això és un luxe.
Això és un luxe perquè tenir una associació que faci òpera de primer nivell. Doncs clar, jo quan vaig arribar a l'illa i vaig veure-ho, ja vaig anar allà, com vaig allistar l'Emili, vaig dir, on s'ha de fer?
Jo vull fer coses.
I en Pedro Begur, que em tallava el cabell, em va dir, vine, molt maco, bé. I cap allà.
I cap a bona
encara
feina.
Som,
que sí, que bé, fantàstic. Edurne, ja estic, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bona feina que fan, David, eh? I tots els que estan darrere de les associacions, fundacions, cercles i totes les coses que, per amor a l'arte i per dedicació...
En un gran teatre, com és el Teatre Principal.
A més, i tant. El que en sap bé de tot això també és en Berto Coll. Com estàs, Berto? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bueno, Humberto, que ha estat president de la Societat Històrica Arqueològica Martí i Vella i del Cercle Artístic de Ciutadella, eh? Que bona feina feis totes les entitats i associacions.
Som conscient de les feines.
Sí. Una feinada.
I som conscient de les feines que du a tot això, sí.
Sí, bé, la cultura s'aguanta.
La societat civil, tantes vegades poc respectada.
No, dic, la cultura s'aguanta per un gran sostén, que diguéssim, de ciutadans i ciutadanes que hi dediquen moltes hores de la seva vida personal en mantenir-ho, i després ens fa gràcia perquè ho gaudim i quan ho fas i quan ho reps, no? Però en general és un país que la cultura l'aguantem molt, la ciutadania.
I tant, darrere... I sobretot també, és que són entitats i associacions que normalment no es cobra, o no cobra poca gent,
si
comparam amb tota la gent que hi fa feina darrere, i el voluntariat i això, i amor a l'art, a la dedicació, i també la creença de cadascun, no? Els ideals de cadascun que fan que la cultura i d'altres entitats, en el cas d'en Berto, de la Societat Històrica o Arqueològica, preservació del territori i moltes d'altres qüestions, no, Berto?
No, i si me permeteu, a més, no és només que no cobrin per fer la feina, és que moltes vegades moltes entitats han d'adelantar doblers els propis membres.
Correcte.
Per poder complir en les seves obligacions a l'espera de que l'administració pagui després les subvencions que estan concedides. Uh-huh. Aquest és un problema que s'està agreujant cada vegada més, perquè cada vegada les institucions paguen més tard. I jo no sé si això és una manera moltes vegades de que projectes quedin dins la nevera o entitats puguin arribar a tirar la tua bola per aquests aspectes.
Important, les subvencions, les administracions i totes les fonts que hi puguin haver-hi econòmiques per tirar endavant tants projectes culturals i tants projectes tan interessants que tenim a la nostra illa. Bueno, en ratllarem, també, dins la tertúlia, segur que torna a sortir el tema, però si us sembla, jo volia fer primer una mirada a nivell nacional i obrir la tertúlia fentuada a la política i a les eleccions andaluses celebrades aquest diumenge. Les heu seguit?
Sí,
jo les havia seguit, jo aquest cap de setmana tenia un compromís familiar i no, però sí que he estat al cas de Juanma.
I del PP de Juan Manuel Moreno ha guanyat eleccions andaluses, però ha perdut 5 escons, la majoria absoluta també, probablement necessitarà de Vox per governar, partit que ha crescut amb un escó. El PSOE marca mínims històrics en uns comicis a Andalusia on ha perdut 2 escons i la sorpresa de la nit, Adelante Andalucía, formació nacionalista d'esquerres que quadriplica els resultats i passa de 2 a 8 escons. Va, començant, valoracions. Qui vol començar? Bueno, Edurne.
Tú has dicho que Moreno Bonilla ha ganado las elecciones, sí, en número, pero el único que ha ganado algo ha sido Adelante Andalucía. Todos los demás se han quedado con las ganas, porque Moreno Bonilla decía, no quiero lío, y se ha encontrado con que tiene lío, y el lío se llama Vox, un partido que no querrá un puesto porque no quieren trabajar, pero sí querrá imponer ciertas políticas y al final no le tocará otra más que apretar el culo y decir que sí. Y o sea que los resultados han sido muy buenos para el PP, pero muy malos para el PP. El PSOE ha caído, yo creo que tiene pocas posibilidades de empezar a levantarse de cara a las elecciones generales. Y bueno, y esta izquierda que estaba con Podemos, pero luego no estaba con Podemos y que al final consiguió que Podemos, pues al final se han quedado igual. O sea que el único que ha ganado algo y que ha movilizado gente ha sido Adelante Andalucía. Son los únicos a los que chapó porque han dado un discurso muy positivo y yo creo que esto era muy importante. Porque todos los demás han dado un discurso bastante deprimente, ¿no? O sea, yo entiendo que el PSOE quería recalcar lo de los servicios públicos, pero ha sido un poco cansino lo de la sanidad, y, para mí, ¿eh? Yo lo he ido siguiendo y ha sido un poco cansino. Parecía que no tenían otro argumento y era un argumento que al final pues se queda muy cojo.
Sí, jo crec que, bueno, una mica les eleccions d'Andalusia forma part una mica d'aquesta estratègia d'adelantar comicis, no?, que s'ha produït a diverses comunitats autònomes presidides pel PP, com a Extremadura, com a Galícia, com a Jaén, que diguéssim, i en aquest cas, bueno, el Partit Popular no ha tret la majoria, ha tret un bon resultat. Aquí s'ha de reconèixer que o sigui, el Juanma Moreno d'alguna manera doncs, torna a consolidar la confiança dels ciutadans una altra vegada més, no?, que diguéssim. Per tant, alguna cosa deu estar fent en positiu pels ciutadans, no? I el que es veu és que el Partit Socialista doncs, està realment doncs, després d'estar doncs, gairebé 12 anys, jo crec que la debacle va començar ja el 2004, després amb la Susana Díaz, i ha anat doncs, de mal en pitjor. Després es veu que aquestes eleccions, això de posar ministres al capdavant d'eleccions, jo crec que és una estratègia que el que fa és cremar polítics que al final doncs, haguessin pogut tenir una trajectòria i que, bueno, pues que pues, després els deixa pues, en l'ostracisme una mica, no? I jo crec que en aquest cas pues, ha sigut una gran fallida i que ara veurem doncs, què passarà, no? Perquè si Vox sempre va repetint que no vol ser vicepresident de ningú, sinó que vol ser el president d'Espanya, no? I llavors ara pues, té que donar-li la clau a Juanma Moreno, i depèn del lío aquest famós, que això s'ha repetit moltes vegades i a moltes tertúlies, doncs depèn de com es gestioni aquest lío, doncs pot ser doncs, una autopista directa d'en Feijó cap a la Moncloa, perquè ja es veu que a cada elecció doncs, està passant això a nivell autonòmic, o doncs pot ser doncs, la nova, bueno, jo diria que ja és la darrera, però bueno, mai se sap, amb Pedro Sánchez, la darrera estratègia de plantejar les coses com un plebiscit, no? O jo o tots los otros, no? Que diguéssim, el que passa que Sánchez amb Junts i Podem, jo crec que ja no, aquest matrimoni ja no s'aguanta per enlloc, i per tant, doncs veurem, no sé, el 2027, en teoria, doncs, hi ha les eleccions locals, hi ha les autonòmiques, no? Veurem que no hi hagi cap avançament electoral, no ho sé. I després també hi ha un tema doncs, d'intentar reconèixer doncs, l'estat plurinacional, que això és l'altra cosa que també sobresurt, no? Perquè amb aquest partit andalusista que ha guanyat, que ha doblat, que diguéssim, no? Doncs, bueno, es demostra que al final no deixem de ser doncs, un país que cada zona reivindica el seu, no? I això jo crec que s'ha de tenir en compte quan es fan les lectures de país, no? Que no és tant una grande, sinó que hi ha doncs, plurinacionalitats, hi ha sentiments i aquests es vinculen d'alguna manera. Bueno, la participació crec que no ha estat malament, no? Això estic més gent a votar, cosa sí, que això per mi té aquesta part també positiva.
Positiva, sí.
No? Però bueno, no sóc cap estadista d'Andalusia ni de eleccions andaluses, eh? Vull dir que veurem a veure com arriba la investidura.
Berto.
Bueno, jo, hi ha coses que en general no m'ha sorprès el resultat. Tal vegada el que més m'ha sorprès és, jo pensava que en la candidata que presentava el PSOE els resultats podien ser pitjor, podien estar pitjors encara, el qual demostra que el PSOE, a passar de tot, té un vot fidel, perquè jo crec que ja més avall del que ha anat aquesta vegada no hi podrà anar, però amb una candidata que realment ha fet unes polítiques que a Andalusia especialment no han agradat. Per això vull dir que dins del que cap jo pensava que tindria encara un pitjor resultat. En quant al PP, val, Moreno Bonilla, jo crec que estava bastant clar que guanyaria i amb una majoria important. Sí que es veu que ja les enquestes ja no van tan clares el tema de la majoria absoluta, i aquí a vegades es sabrà de on s'ha pogut perdre aquesta majoria absoluta, perquè el govern d'ell no ha tingut massa contestació, va tenir un problema amb el tema d'escribat dels càncers, que sí que va ser un tema greu, però en general no ha tingut, no és un govern, ni ell és una persona desmedida amb el ratllar, ni desmedida amb els seus actes, i la veritat és que la moderació, vull dir, s'ha assentat en la política andalusa. Per tant, jo no ho sé, jo no som un analista expert, però penso si tal vegada el PP és problema el té a un altre front, que podria ser en la segona línia dels seus mandataris, que en bastant de casos no sé si donen una talla suficientment important per crear un estat de credibilitat en la gent. Ahir jo vaig sentir les valoracions que fa el secretari general del PP, i la veritat és que jo no sé, és que a vegades me demanen si no tenen ningú més que pugui sortir a fer un anàlisi, que un pot no m'ho prengui tant es pel·len els ciutadans, de pensar que de mesclar les coses per fer-ho venir bé a el que es vol explicar. No sé si amb això estem en una època en què el PP tal vegada no té una segona línia suficientment preparada, o suficientment que s'expliqui com sembla que la ciutadania podria esperar. En quant al tema d'Adelante Andalucía, sí, el resultat, però bueno, en David ratllava un pot del tema nacionalista, davant de 109 o no sé quants diputats, 109 diputats, 8 diputats que siguin nacionalistes, la veritat és que és una minoria ínfima, vull dir que no, de per aquí no hi veig que sigui, aunque en Rufián ho aprofitar per fer veure que, bueno, que ha estat gran abans i que sol i tot els hi dona peu, jo no hi veig, no crec que sigui destacable que hagin entrat 8 diputats que venen a ser una minoria bastant important, si s'ha de comptar com a, si s'ha de tenir, si s'ha de considerar que el nacionalisme té pes dins Andalusia.
Jo també veig en la lectura de que, per exemple, Vox, en aquest cas, tampoc té la... O sigui, ha perdut una mica també la força, eh? És a dir, perquè tampoc és que està... No està arrasant, que diguéssim...
Ha passat de 14 a 15, sí, ha pujat un escó...
Exacte, vull dir que si...
Però tampoc ha sigut pujades com anteriors, exacte, comunitats autònomes.
Exacte, que també sembla que estigui arribant com en el seu sostre, no? Jo, respecte a això que dius de candidats... de candidats una mica com més conciliadors, una mica és aquesta, o sigui, l'Illa, per exemple, no? L'Illa, Moreno, que diguéssim, semblen com nous lideratges, que diguéssim, que estan llegint, no sé si estan llegint l'època que estem vivint, que diguéssim, on es demana una mica més de calma, no? Que potser són líders menys atractius des del punt,
sí,
de vista...
Sí, seria un bon, seria una bona comparació, sí. Sí,
eh?
Sí,
i, però són lideratges tranquils, de dir, bueno... A veure, després veurem com transcendeix, no, el seu llegat polític, però bueno, també formen part de buscar aquesta serenor que es reclama tot arreu, que quan obres doncs, les sessions o les escolto per la ràdio a vegades quan vas amb el cotxe del Congrés dels Diputats i ara et ve un mal de panxa, no?, de com se les tenen, no? En canvi, en Sánchez darrerament està com més escalat en aquest cas, no? És a dir, ell sembla que hagi agafat com la via de posar-se més dur, no? I, bueno, sí, em fa gràcia aquestes, bueno, veure aquests dos lideratges.
Bueno, totes les conseqüències també d'aquests lideratges radicals d'en Trump, per exemple, pot ser que també s'hagin notat i que hagi fet que la gent hagi frenat un poc aquests vots de cap a la formació de Vox.
Uf, no lo sé, ha tenido muchos votos Vox, en un sitio, además, donde el campo está lleno de inmigrantes que trabajan, algunos en unas condiciones miserables. Igual es por esto que no los quieren regularizar, ¿no? Porque entonces tendrían que hacerles un buen contrato y pagarles el salario mínimo. No sé, yo es que creo que Vox vive del odio, del rencor, del pensar que los que tienen no se lo merecen y ellos se merecen más, no sé. Tengo muchas contradicciones cuando sale el tema de Vox, porque a mí me parece muy perjudicial para la sociedad tener un partido político que crece, que se crece en el odio a los demás. Para nuestra sociedad dice nada bueno. Entonces, no sé, yo que he seguido la campaña porque me gusta mucho la comunicación política, yo creo que lo bueno que ha tenido adelante Andalucía, que ha subido mucho, aunque es verdad que son nada dentro del Parlamento andaluz, ha sido un mensaje muy positivo, muy cercano a la gente, muy de soluciones. Y los otros han ido siempre a pelear, a gritar, y yo creo que esto que ha hecho adelante Andalucía con un portavoz que yo la verdad no conocía, este candidato, que me ha sorprendido porque siempre ha estado calmado, siempre ha tenido una sonrisa, una mirada de apoyo a los más vulnerables, y yo creo que esto es lo que ha hecho que la gente confíe en él. Y todos los demás se han quedado por ahí, por ese discurso que al final es un poco barrio bajero, y que no te da ninguna solución ni te hace pensar en una sociedad mejor. Entonces, sí, ha tenido muchos votos Vox, también el PP, aunque ha perdido 5 escaños.
De 58 ha quedat a 53, sí. La majoria absoluta, la majoria és de 55 escons, per tant...
Però ha perdido 5 escaños, però ha ganado
en nombre de Vox,
quasi
sí.
150.000 votos,
no, ja lo sabia, que no sacaria, però ell no ho deia mai, que guanyaria en majoria absoluta.
Yo creo que hombre, mucho... porque esto no lo dices, aunque todas las encuestas le ponían una horquilla en que la mayoría absoluta estaba ahí, ¿eh? Pero bueno, al final, mira, no ha podido ser. Yo en parte, la verdad, es que pienso que ojalá hubiese sacado mayoría absoluta, no tener que depender de Vox, que me parece algo muy perjudicial para la sociedad.
I de veure en què passa en els pròxims dies a Andalusia. Anant cap a la nostra comunitat autònoma, Balears, Partit Popular i Vox van aprovar el passat 12 de maig la reforma de la llei de ports. La nova normativa balear permetrà més activitats comercials, manté el límit màxim de 50 anys per a les concessions portuàries, 75 de forma excepcional per contra dels 35 que hi havia fins ara. També introdueix nous usos comercials i recreatius en esports autonòmics, tot plegat una reforma que s'ha aprovat entre les crítiques del PSOE cap a el conseller del Mar, en Juan Manuel Lafuente, i els seus vincles familiars amb l'empresa que gestiona el port de Dam a Es Mercadal, acusant-lo a ell i a la seva família per ser un dels qui poden treure benefici de l'allargament de les concessions. Tot i aquestes crítiques, la Comissió d'Ètica Pública, qui ha examinat el cas, descarta el conflicte d'interessos per part del conseller menorquí, considera que no està acreditat. Com veieu, aquests canvis afavoreixen la privatització de l'accés a la mà o bé allargar aquestes concessions pot evitar treure empreses que cerquen una rendibilitat ràpida? Ara comença en Berto, va.
Clar, és un tema complex, és un tema molt complex, perquè a més està baix una pressió molt forta, que és el gran augment que hi ha en demanda en tot aquest tipus de serveis. Uh-huh. Llavors, és un poc anar amb el que altres vegades dèiem, vivim un territori molt limitat, es veu que tenim una costa que si la desfàs són molt de quilòmetres, però hi ha d'haver un equilibri que és molt important amb això. Evidentment, per una banda, hi ha d'haver els que es puguin desenvolupar tot
totes aquestes activitats que millorin, la seva oferta cap als visitants, cap a un visitant de més de qualitat, moltes vegades demanant que el turisme sigui de qualitat i sigui un turisme rentable, però per altra banda el tema marítim suposa una activitat que és que és important, que té pes dins tot el tema del litoral i tot el que això du, en el qual és difícil saber si això pot ser una bona idea. Jo en principi no som partidari de que aquestes concessions siguin tan llargues. Es ve que poden dur a parades una sèrie d'inversions importants, que l'Estat s'ahorra, però i aquí és on confia en que l'administració sap el que fa a l'hora de calcular quines inversions es comprometen i el resultat a nivell públic, que això suposarà en l'estalvi que hi pugui haver de despesa pública. En quant a l'altre, ja és una qüestió, ja sempre estem aquest de la mà, vull dir, i si hi ha d'haver barques, amb patró, sense patró, tot això, són discussions que tenen moltes mirades, a favor moltes i també en contra moltes.
Edurne.
Yo leía el otro día en un diario que el volumen de negocio de estas concesiones al año es de más de 600 millones de euros. Entonces, dar todo este dinero, toda esta posibilidad de ganar dinero a las mismas empresas durante 50 años, me parece un poco privatizar los servicios públicos, algo que, claro, pactan PP y Vox, porque en esto son muy amigos y se lo creen, lo de privatizar servicios públicos. Yo creo que es verdad que estas empresas hacen inversiones grandes, pero que yo creo que con 30 años tú puedes amortizar perfectamente inversiones porque estás generando mucho dinero también, estás ganando mucho dinero. Entonces yo creo que 30 años es suficiente y que 50 lleva a que privatices durante 50 años con la misma empresa unos servicios públicos. Si lo hacen bien, dentro de 30 años vuelve, porque si lo haces bien tendrás ese aval. Pero yo no estoy de acuerdo con que lo alarguen hasta los 50 años.
David.
Bueno, jo crec que la nàutica recreativa, que diguéssim, ja hi juguen molts interessos, no? I en aquest cas, les concessionàries, d'alguna manera, al final és una feina que hauria de fer l'Estat, però que la delega que actors privats la desenvolupin, i jo no ho veig malament en aquest sentit, perquè penso que al final jo hi crec en l'eficiència privada també, perquè la ineficiència pública també la veiem com funciona, no? El que sí que penso que sobretot a nivell de residents, una mica en aquest sector li passa una mica com amb el sector immobiliari, no? Que diguéssim que després aquestes tarifes de boia, per exemple, pues arriben a uns preus que expulsen doncs el resident perquè pugui disfrutar també del seu entorn, no? I aquí és on a mi em venen les contradiccions, en el sentit de que, és a dir, que una boia pues, ja et facin pagar, o sigui que a la costa catalana, per exemple, pues, per una boia et poden fer pagar ja 100 euros, no? Que, per una boia que al final no és cap servei, és poder simplement passar un vespre allà, no? Clar, llavors totes aquestes problemàtiques contra els amarristes, contra al final la nàutica social que gestiona una mica el teixit d'una societat, no? Pues es va perdent, no? Jo crec que és aquí on s'ha de mirar que això doncs no passi. A mi el fet de que siguin 30 o 50 anys, escolta, si són 50 anys d'eficiència, doncs no passa res, vull dir, que no, evidentment els plecs de les concessions estan molt reglats, que diguéssim, és a dir, no és que no és una carta blanca, t'has d'obligar a unes inversions, amb un retorn, que diguéssim, i potser doncs et permet fer un pla de treball doncs, molt més extens i molt més i amb una mirada més llarga, no? Vull dir que Sí que després, doncs, bueno, clar, a vegades també això està fora de grups més locals, i han de ser grups de fora que ho facin, llavors aquí és on t'experta una mica, doncs, la idiosincràsia local, que és el que, per exemple, doncs, hi ha tot aquest problema que hi ha a Ciutadella, amb el Varadero, no? Vull dir, això que ha passat, no? Aquestes coses són les que s'haurien de corregir. Aquestes coses són les que s'haurien de corregir,
clar,
no?
Els que tenen una barqueta, els que formen part, per exemple, de l'associació de Junguet, aquí ha, també en esport d'amor, que fa anys que defensen amarraments de gestió directa, que volen la seva barqueta, que són residents, que tenen el seu llautet, que no tenen el gran iot, i que el que necessiten és un amarrament assequible per poder seguir mantenint aquestes tradicions, que a més són els que mantenen les tradicions dels llauts i de les barquetes d'aquí de Menorca, i all, bueno, la llarga llista d'espera per tenir un amarrament, clar, és complicat. Bueno,
jo crec que la nàutica sempre no ha estat massa ben tractada en aquest país en general, eh? És a dir, per exemple, perquè al final és l'únic país que té l'impost de luxe perquè compra una embarcació de determinats... Això només passa en aquest país, no? Vull dir que a França no passa, no? I per tant, doncs, això ja és una barrera per comprar-se una embarcació, qui se la pugui comprar, no? Per tant, ja no afavoreixes tampoc aquesta nàutica, no? És a dir, hi ha moltes contradiccions dintre i penso que al final, doncs, és un sector, i en el nostre cas, doncs, bueno, és que nosaltres tenim el mar aquí, vull dir que podria ser un sector generador de feina, generador de riquesa, no? Vull dir que a vegades només mirem les coses que hi ha a terra, però vull dir que no, jo crec que no li hauríem de donar l'esquena al sector nàutic, ni molt menys, sinó que l'hauríem de favorir, que li funcionessin les coses, perquè és un motor que el tenim aquí, eh? És a dir, no tenim la neu per fer pistes d'esquí, no? Tenim el mar per fer coses, no? I després, pues, em sembla molt bé, pues, que no es pugui anar amb les motos d'aigua a velocitat, totes aquestes coses que sorgeixen de sentit comú, al final de sentit comú, no? Però penso que s'ha d'ajudar a la nàutica.
Deixem la mà i anem a ratllar de preservació dels territoris i, bueno, en els darrers minutets, perquè ja se'ns està acabant el temps i també tenia ganes de tocar aquest tema. En Berto no sé si ha estat per sa banda de Mo, Sant Lluís, Vin i Safua, perquè ell està a Ciutadella.
Igual la veu, des de casa seva la veu, perquè és molt alta aquesta torre.
jo la vaig veure ahir, en directe, vos he de dir que vaig anar.
Vaig veure
aquesta antena de Vin i Safua que està en el pàrquing del restaurant El Choco, que bé, dimecres tenim confirmada entrevista amb la presidenta de l'Associació de Veïns, que vindran justament a ratllar-nos d'aquesta enorme antena construïda en el pàrquing del Choco, amb un enorme cartell publicitari, dic el Choco, perquè és que el cartell està allà ben posadet i ben gros i es veu, sí, gairebé des de Ciutadella. Els veïns de Vin i Safua han recollit centenars de signatures, estan ben en contra de l'antena. Jo vaig ratllar amb un parell ahir i així m'ho van confirmar, aquesta antena de 23 metres d'alçada amb un nucli residencial amb cases baixes, molt a prop de sa platja. Una estructura que, segons també m'han explicat els veïns, s'ha muntat en pocs dies, amb una espècie de buit legal o amb un moment...
Bueno, la llei de telecomunicacions ho permet, això.
Exacte, que en teoria es permet, no? Però que tenen aquells dubtes, hi han denúncies, s'acusa a l'Ajuntament de Sant Lluís, el Choco diuen que això ha estat Orange i que ells res a veure, però ja han posat el seu cartellet de publicitat. I bé, a Menorca n'hi ha 150 d'antenes de telefonia mòbil. Jo crec que s'obre un poc aquest debat que també en Berto ha tingut, però amb altres qüestions com són les plaques solars de territori i comunicacions.
No, i amb altres semblantes també,
correcte,
no només les plaques.
Sí, amb altres.
Perquè si vos vull recordar que en l'època en què hi havia tot aquest problema de les plaques, fa l'any 13, devia ser el 14, hi havia un projecte a Ciutadella per muntar, no sé si eren, ara no recordo si eren 15 o 20 i pico molins de vent en 150 metres d'alçada.
Cert, sí.
A prop de Ciutadella. Això, l'impacte visual i paisatgístic que suposava, era, però, una aberració absoluta, que fins al punt que dins la campanya que vam haver de fer per intentar i al final, de moment, van aconseguir que s'aturàs, va ser fer un fotomuntatge real de com quedarien aquests molins vits des de Ciutadella. I això ja va, no sé si això va ajudar un poc a posar les coses a puesto per aturar aquesta sèrie de disbarats. Aquest és un problema general, vull dir que es repeteix contínuament, i que ve un poc per
des del meu punt de vista, ve un poc per la poca sensibilitat que tenen els partits polítics envers el territori i el patrimoni en general. I ho dic perquè a qualsevol ajuntament aquestes coses primen d'obora totes les altres que s'interès general. A Ciutadella ens va passar en tot el tema del parc solar, un parc solar que havia d'ocupar quasi 200 hectàrees i per qui l'Ajuntament mai es va despentinar ni siquiera en donar la seva opinió. I això que a qui afectava eren els municipis. El Consell Insular bueno, va ser el promotor al final, vull dir que va ser el qui més va apoyar tot això, amb algunes associacions que increïblement també ho apoyaven, i tot aquest tema, vull dir, és un tema imparable, mentre no, però mentre sobretot, perquè les lleis sempre s'acercarà o se modificarà, com es va fer amb el tema del parc solar, que es va modificar una sèrie de legislació vigent per encaixar-ho tot, però això ja no és un escàndol, perquè això ens passa contínuament. I aquí és on sí que és una pena que quan hi ha eleccions i totes aquestes coses, no demanem més explicacions als polítics de Barbany quines seran les teves postures davant tot aquest cost que té damunt els paisatges, tema del progrés. S'han de cercar altres solucions.
Vinga, David.
S'han de cercar altres solucions, s'han de cercar solucions imaginatives, solucions més eficients, que n'hi ha, i bueno, jo amb el tema de que estiguin indignats en la col·locació d'una antena que la veuran de per totes les bandes, és que ho entenc perfectament, perquè és que ho han viscut contínuament.
David.
No, jo crec que aquí també, o sigui, al final jo vaig escoltar les declaracions de la Vallesa. En aquest cas aquí, o sigui, la Vallesa els hi va oferir un terreny alternatiu per col·locar-ho, que el tenien, o sigui, que el tenen, bàsicament, no? I per tant aquí hi ha hagut com una negació per part de la companyia en fer-ho, jo ja l'he col·locada aquí i no la vull col·locar allà, és a dir, que aquí hi ha una manca de sensibilitat també per part de l'empresa privada, no? Perquè en aquest cas aquí l'Ajuntament no s'hi podia negar, és a dir, perquè la llei de telecomunicacions dona prioritat amb aquestes coses, també després volem tenir cobertura per tot arreu, però en el moment que et diuen tinc un altre terreny per fer-ho, per què no el vas a col·locar allà, i aquesta negativa de l'empresa de fer-ho, que diguéssim, és el que no encaixa amb aquesta sensibilitat.
Edurne.
Siempre hay como una especie de enfrentamiento, entre comillas, entre lo que es preservar el paisaje y el tener energía renovable, el que la comunicación nos llegue, que se pueda usar el móvil en cualquier punto de Menorca, que esto todavía no lo hemos conseguido a pesar de todas las antenas. Y siempre estamos ahí como... vamos a hacer molinos porque va muy bien tener energía renovable propia, además, y no depender de nadie. Pero qué feos, qué mal se ve, tantas placas solares, tan... Y yo estoy con Berto en que hay que buscar iniciativas novedosas que nos lleven a poder combinar las dos cosas y no enfrentarlas.
I aquelles paranoies, també, de tenir morans. Han posat aquí una antena. Ai, i ara què? Jo
amb els molins,
amb els molins
de vent tinc també l'efecte NIMBY famós, i jo penso que a Holanda hi ha molins de vent al mar i a tot arreu en tenen. Tampoc passaria res, però aquí
no
ens posem molt exquisits.
Bueno, la setmana
que... Si em permeteu...
Ah, bueno, no, va, per acabar, no, 30 segons.
No, només anava a dir... Que també hi ha altres qüestions, a vegades, que si resulta que tenim un territori que és especial, que és tan delicat i tot això, doncs hi ha excepcions, i si aquí no podem tenir un 100% d'energia d'aquest tipus, doncs paciència, doncs ha de ser excepció, això passa amb moltes coses.
Nadurne, fa que no m'has dit, però se m'ho ha acabat el temps, així que d'aquí 3 setmanes seguim amb el debat. Gràcies, Berta, Nadurne, David.
Adéu, feliç dilluns.
Adéu. Bon dia, vagi
adéu,
bé.
Bon dia.
Adéu.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor
que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
I la ciutat era jove, aquell 18 de maig. Sí, la ciutat...
Darrer minutet per recomanar-vos avui una conferència.
Sí, dins el cicle de la Universitat Oberta per a Majors, i avui capvespre la xerrada Seny que de cervell en venen sobre el concepte de seny menorquí a càrrec del mestre i pedagog Pere Alsina, a les 7 a la sala polivalent, a Solellet des Castell.
De ben lluny.
I així arribem al final del dia Menorca. Tornem demà, com sempre, a partir de les 12. Vos esperam que tingueu un feliç dilluns i demà, aquí puntuals, després d'esbutlletí, el dia Menorca. Adéu, Pere, fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Escolta, Polit, mos veiem demà.